Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 29 de diciembre de 2023. La última vez que diremos esto de 2023 en este programa, último Mirai del año 2023, a punto ya de ensatá, de empezar el 2024 el próximo lunes. Nos visita hoy en directo Monseñor Sebastián Taltobull, obispo de Mallorca. Tenemos mucho que preguntarle y hablar con él en este programa que nos llevará en directo hasta las 2 de la tarde con la ayuda técnica de José Ponce, moltes gracias, y el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos. Monseñor Sebastià Taltobull, bisbe de Mallorca, bones tardes.
Molt bones tardes.
Benvingut. Molt d'anys, estem en dies...
Per donar-los a tots, desitjar-los molt bons i sobretot en pau i benestar i salut, que és el que tothom demana.
Molt contents que enmig d'aquestes dades, d'aquestes dates, tingui un moment per nosaltres, per COPE, estem en directe, recordant que bueno, fa una setmana només, divendres passat, escoltàvem la seva felicitació de Nadal. Com han anat aquests dies? Què tal?
Molt bé, dies intensos. Bé, són tots intensos, eh? Però aquests dies d'una manera especial són dies més celebratius, sobretot. He hagut de preparar molta cosa abans, és quan també se prepara el menjar, aquí molta gent ha de fer moltes hores preparant els menjars de Nadal, clar, quan altres han de preparar o una conferència, o una homilia, o set celebracions mateixes, també hi dedicam molt de temps, i dedicam hores de reflexió, hores de lectura, hores de pregària, i després a partir d'aquí te surten les coses com crec que han de sortir.
Ens toca viure aquests dies de Nadal enmig de dues guerres ben properes, tant geogràfica com culturalment, la d'Ucraïna i la de Terra Santa. Parell que la pau que esperam del nin que ha nascut encara és molt en fora.
Sí, realment ha estat unes setmanes, un mes ja, perquè és des de principis del mes d'octubre, que hi va haver aquell primer atemptat fort... que clar, després ha vingut el temps d'Advent, el temps de l'Advent, que han estat enguany 3 setmanes, no 4, perquè el dissabte de Nadal te coincideix ja que hi falta encara fer una setmana, ha vingut així, però ha estat un temps, el temps d'Advent, jo diria, per jo, per una banda molt fort, molt intens, perquè per una banda tenies, ho diré ara des del punt de vista, com ho pot viure un capellà, o pot viure una persona que té uns moments de pregària cada dia i llegeix molt textos de l'Antic Testament i sobretot a Isaïes i algun altre profeta també. Clar, per una banda tens això, aquests moments de pregària que tens tot aquest veure la paraula de Déu, i per l'altra banda tens les notícies, les telenotícies, les ràdios, els diaris que te bombardegen i te treuen els bombardejos de per tot, eh? Això m'ho comenta molta gent, diu, és que la guerra la tenim disca nostra, se mos fa en viu veure tot el que està succeint, no és una pel·lícula, jo ho he dit moltes vegades, no és una pel·lícula que deim, bueno, això és el cine, no, això és real. I clar, quan per una banda la paraula de Déu te parla de designis de pau, designis de prosperitat, i te parla d'esperança, te parla d'un futur millor, l'esperança vinguda del Messies, que és el que celebrem per Nadal, per l'altra banda, mira, una força contra una altra, hem de massacrar, hem de matar, hem de deixar, no hem de deixar ningú. Clar, quan sents tot això, dius, com combines una cosa salta que el món respira o mal respira aquesta situació, i tu, per altra banda, des de la fe, veus que hi ha unes promeses de pau, de tranquil·litat, de benestar, de salut. Per això això ha estat un poc la vivència, diríem, contrastada durant aquest temps d'advent. Però això no ha estat fàcil, preparar felicitacions. i ets engudes de fets, en fetes les felicitacions, perquè Nadal és Jesús i ets esperança, i per damunt de tot nosaltres hem de dir una paraula d'esperança i una paraula positiva, però clar, l'hem de dir. Però per altra banda trobes com se rep aquesta paraula quan tothom està tan condicionat per males notícies, i per notícies sobretot de guerres, de desfetes, d'assassinats, de massacres, de matar nins i de matar dones, gent indefensa, gent innocent, en la majoria dels que han estat víctimes, diríem, d'aquesta situació. Això dic que l'hem viscut així un poc els temps d'advent, ara en celebrant Nadal, i Nadal amb tota la bona notícia de la memòria del naixement de Jesús, el que ha significat Jesús com a portador de la pau.
Humanament hi ha gent que està posant esperances humanes, no?, en la qüestió de la intel·ligència artificial. De fet, aquest 2023, especialment la primavera, ha estat un moment, un punt d'inflexió, no?, a nivell de la humanitat. S'ha donat compte d'una eina que està avançant, fa més via del que s'esperava, no? Me comentava antes que per començar l'any el missatge del Papa Francesc pel Dia de la Pau xerra d'això, de la intel·ligència artificial.
Sí, la defineix així: intel·ligència artificial i pau. El missatge, com que la jornada es fa enguany, ara la 57 jornada mundial de la pau, aquest primer dia d'any, i ell cada any posa un tema, diríem que és de molta actualitat, i enguany salut de la intel·ligència artificial és un tema de molta, que està molt damunt la taula. Per això ell fa tota una reflexió molt interessant. Jo crec que és molt interessant llegir-lo tot. És un document que no són moltes pàgines, però ell valora, primer de tot, això m'agrada molt el text que posa en el començament, que és un text de Sèxode, que diu que Déu mos ha creat amb talent, amb intel·ligència, amb coneixements, i mos ha fet experts per tota casta de treballs. Això ho diu el llibre de Sèxode. Per això ell, el Papa, diu que la intel·ligència és l'expressió de la dignitat que mos ha donat Déu, que mos ha creat, i sobretot mos l'ha donat en Formós a la seva imatge i semblança. És molt forta aquesta expressió de la Bíblia, que hem estat fets a imatge i semblança de Déu. I aquí hi posa la intel·ligència, hi posa ser expert en tot tipus de matèries, hi posa el talent de cada un, hi posa els coneixements. Per tant, ell fa una valoració molt grossa de la intel·ligència humana. I hem de partir d'aquí. Llavors, quan se parla d'intel·ligència artificial, jo també a vegades me faig les preguntes. Si és artificial, que ho és, intel·ligència? Perquè, clar, la intel·ligència té uns altres paràmetres. Però se pot enfocar per un gran bé per la humanitat i per les persones, i se pot enfocar també, i pot haver un abús, i pot haver un problema en la manera com s'utilitza. I això és el que ell fa veure, posa unes preguntes quasi al començament. Per exemple, diu: quines seran les conseqüències a mig i llarg termini de les noves tecnologies digitals, i quin impacte tindran sobre la vida dels individus i de la societat, sobre l'estabilitat internacional i sobre la pau? Perquè ell, quan a la relació en la pau, quasi ha fet tota una reflexió de principis, però quan ho relaciona en la pau, diu: me preocupa molt l'ús bèl·lic que se pot fer de la intel·ligència artificial, i si se'n fa ús per la guerra, per la destrossa, per fer mal, clar, diu, això és una preocupació ètica, diu ell. Aquí mos toca ja un punt molt clau que l'hem de valorar molt, que hem d'anar molt al tanto. En canvi, si la intel·ligència artificial és utilitzada per promoure el desenvolupament humà integral, la quantitat de possibilitats que té, ell diu, ell, sobre l'agricultura, l'educació, la cultura, sobre la salut, sobre la vida dels pobles, pot fer un gran bé i pot ajudar moltíssim. Jo crec que aquí es tracta de l'equilibri entre un bé que tens tu en les teves mans i l'utilitzes per bé, o pot provocar un desastre, també.
Enguany celebram els 800 anys del primer Betlem, no? O està publicat una carta pastoral en relació amb això. Per altra banda, hi ha qualcú que critica que a Mallorca no estiguem prestant massa atenció a la conservació dels Betlems, no? Com és el cas del Betlem de la Sang.
Perquè ha sortit algun cas, jo diria en aquest cas mateix, i veig que els diaris ho han tret, que sembla mentida que unes figures estiguin estujades i que no... Bueno, això, clar, depèn de cada lloc si ho pot treure o no ho pot treure, i si ha d'invertir a lo millor quantitats de doblers, diríem, també a vegades no es pot solucionar perquè no n'hi ha. Però jo diria, en positiu, jo diria, no només perquè en guany et sany aquest dels 800 anys que Sant Francesc fa el primer ballem allà a Greccio, no precisament per això, sinó perquè hi ha un costum, un sa i bo costum dins les nostres famílies, dins els pobles, fins i tot en establiments públics, que veus que també hi ha l'expressió del ballem, Jo crec que hi ha moltíssim, moltíssim. Jo per tot on he anat, tothom té ballems a casa seva, a més d'un puesto i tot dins a casa. Te volen mostrar alguns ballems molt artístics. Ahir me'n mostrava un, que vaig anar a dinar amb una família, i me van mostrar un ballem impressionant, que és el Camp de Mallorca, però amb una cosa feta, amb tant de detall, amb tant de detall. I veus Jesús enmig de tot això. És a dir, sempre posar Jesús enmig de la nostra realitat... és important. Jo record quan estava a Barcelona, que a vegades hi ha aquestes dificultats, si s'han de fer ballems o no s'han de fer ballems, i dependeix un poc de qui està al front a nivell polític, de que n'hi hagi o no n'hi hagi. I record a Barcelona, quan estava de bisbe auxiliar allà, anava passejant pel carrer i vaig anar per la plaça Sant Jaume, que hi havia un ballem imponent. No hi havia cap signe religiós de res. Eren cases, i tu passaves pel mig, hi havia figuretes dins les cases, i els nins, jo sentia els nins que deien, papà, diu, i Jesús, on és? I Jesús, no el veiem, on és Jesús? És a dir, enmig d'un ballem totalment secular, la gent se demanava, on és Jesús? Jo vaig fer un article per la Vanguardia que vaig començar així, mentre... entre la Generalitat, vaig dir, i l'Ajuntament, tothom es demana on és Jesús, la gent cerca Jesús per Nadal, i els ballems és una expressió, diríem, de mostrar-lo i de trobar-lo i entendre molt bé que és aquest misteri. Jo, aquesta carta pastoral que vaig fer va ser precisament partir de l'herència franciscana de Sant Francesc i la part històrica d'aquell reconstrueix aquest ballem d'una manera real, però hi fa dir i fa celebrar l'Eucaristia, perquè vegin que aquest Jesús que va néixer fa 2.000 anys ara viu entre nosaltres, i per tant el podem tenir, el podem rebre, el podem fer vida de la nostra vida. I m'ha semblat molt interessant que representar el ballem és representar la senzillesa i la bellesa de la nostra fe, de fet, perquè és a partir de figures molt, molt senzilles i de gestos molt senzills que podem descobrir quin és l'inici del cristianisme i el toc que ha de tenir el cristianisme. El toc, això, és el que explica molt bé el que Jesús ha volgut que fóssim. Per això jo em demanava que podem aprendre contemplant el ballem. El ballem és un gest molt eloqüent a favor de la pau, es posava. Es ballem també, és curiós, els qui tenen el lloc més privilegiat són els pobres, representats amb els pastors, o amb els intel·lectuals, gent de saviesa i de ciència, que quan són humils troben la veritat i no se'n fan un motiu d'orgull al seu coneixement. Per això jo me va interessar molt explicar que es ballem proposa fer un itinerari pedagògic i un itinerari pedagògic de pregària i de treball creatiu, també, perquè la gent construeix. Hi ha molta creativitat amb el ballem. Per això vaig posar el lema d'un ballem a cada casa i sempre fer una lectura evangèlica del ballem, a la vegada que vaig proposar que els pares de cara als fills fessin, sabiguessin fer una catequesi progressiva fent el ballem durant tot el temps, durant el desembre. Hi vaig fer 7 setmanes d'advent, la primera setmana podeu fer això, la segona podeu fer això altre, anant posant les figures, explicant, construïm el camp, tot això ajuda molt, i els nens petits també ho pinten, i etc. Va ser el dissabte a la Seu, que hi havia una exposició, tot voltant tot la Seu, de 1.200
dibuixos de nens i nines,
i tots eren sa cova i Jesús. Jo em va impactar molt veure que dins les famílies realment s'està donant aquest fet i s'està valorant molt i s'ha viscut i es viu molt, eh? M'agrada quantes diaris, per exemple, han dit els mitjans, mira, els pares han sortit amb els fills a voltar i anar a veure Betlem, anar a descobrir tota aquesta preciositat, aquesta bellesa que forma part de les festes de Nadal.
Es la 1:47. Estamos en directo en el Mirall de la Iglesia hablando con el obispo de Mallorca, con Monseñor Sebastián Teltowí. Hacemos una breve pausa y seguimos contigo en el Mirall.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cromia, primera empresa en Baleares en servicios de revestimientos e impermeabilización de la envolvente del edificio. Cromia ofrece un servicio único de aislamiento e impermeabilización de cubiertas para naves industriales y viviendas, ofreciendo los sistemas más punteros del mercado. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Todo lo que necesitas para esta noche vieja lo tienes en Alcampo con los mejores precios, como el mango a granel, el kilo a 1,99 euros. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Y recuerda, este domingo día 31 abrimos de 8 a 19 horas.
Óptica Balear vos desitja bon Nadal. Molt d'anys i feliç 2024.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971 90 3602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
Hasta el próximo domingo en Eroski, uva blanca granel a 2,39 euros kilo, chuletón de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo, salmón de 1 a 3 kilos a 8,95 euros kilo, queso orbigo al corte a 10,95 euros kilo. Eroski les desea felices fiestas.
Dale un toque especial a estas Navidades y llénalas de sabor. Mormoy. Estas fiestas acompaña tus celebraciones con un suave y cremoso helado de Mormoy. Degusta la gran variedad de sabores, ¿a cuál más delicioso? Mormoy, el helado artesano de aquí en tarro de cristal. Helados Mormoy, tómatelo con nosotros.
En Mercagroc, como cada Navidad, te ofrecemos la más amplia gama de artículos para que tu mesa brille. Platos, copas, cubiertos, para que tus regalos sean útiles y que tu bolsillo no se resienta. Como siempre, en Mercagroc encontrarás todo lo que necesitas. Si no está en Mercagroc, es que no existe. Estamos en la calle Alimentación 1, al ladito del Mega, y Pascual Ribot 25. Mercagroc, 40 años a tu lado.
Seguimos en directo en el Mirall hablando con Monseñor Sebastià Teltowí, obispo de Mallorca. Li volem demanar ara, don Sebastià, en la fiducia supplicans pel del dicasteri per a la doctrina de la fe, aprovada també pel Papa, és possible ara beneir parelles formades per persones del mateix sexe, però al marge de qualsevol ritualització o imitació del matrimoni. Mm. La doctrina sobre el matrimoni no canvia, beneir no significa aprovar aquesta unió, però això pot ser un poc difícil d'entendre, no sé si ho pots explicar
sí,
un poc.
Sí, s'haurà d'explicar, però jo diria, entre el que diu el document, que l'hem de llegir, l'hem d'estudiar a fons, i la gent l'ha de conèixer per poder opinar i per poder parlar s'ha de conèixer un poc què significa tot això d'una benedicció aquí tenim els costums, hi ha la benedicció que es dona a missa, les benediccions que es donen quan se beneix un local, quan les benediccions que es fan amb els animals per les festes de Sant Antoni o de Sant Cristòfol, benediccions de cotxes, etc. És a dir, entendre bé que no tot està en el mateix nivell primer de tot, i que lo important és que es tracta d'un es valor que tenen les benediccions no litúrgiques, no rituals, que no són un casament, diríem, no és com no beneixes una pare per un casament, sinó que són unes benediccions que són fora de tot el ritual litúrgic, diríem, per això. Per tant, jo voldria que es valorés molt la intenció que hi deva amb una benedicció d'aquestes. Aquí m'ho trobam molt, des de fins i tot des dels temps que ha vingut tanta immigració d'Amèrica Llatina, sobretot, que després de missa, jo solo sortir a porta sempre a saludar la gent quan vaig a una parròquia, és curiosíssim que moltíssima gent me demana la benedicció. Jo ja l'he donada, al final, i triple, perquè el bisbe la donem tres al final de la missa. I durant la missa hi ha distintes benediccions també. Clar, i la gent demana: padre, bendígame, padre, me dé una bendició, padre, su bendició. Això jo, bueno, a Barcelona m'hi vaig trobar molt ja, i aquí també, i a Menorca, quan estava a Menorca també. Senzillament és això, és un poc, la gent demana una pregària, te demana un moment que preguis per una persona que està malalta, te demana per una família, fins i tot pares que s'han divorciat, i te demana: mira, perquè mos estimem, i invoca Déu perquè mos estimem. Jo ho veig molt bé, això. És a dir, s'ha d'agafar dins aquest to de no legitimar situacions, de no donar caràcter de llei a situacions, sinó aquest caràcter humà senzill que la gent demana la protecció de Déu, demana que preguis per ells, i això moltíssima gent mos ho demana. Per tant, seria interessant tenir en compte precisament que s'ha de parlar d'això amb molta serenitat, i que s'ha de fer dins un àmbit de molta normalitat, no donant, fins i tot el document posa que, bueno, no reparar una bendició, no s'ha de posar un vestit especial com si es casàs o com si fos un acte oficial. No es tracta d'això,
No obstant, parelles homosexuals se poden sentir un poc confoses, no? Fins en quin punt l'Iglesia els hi respecta i els acull? Perquè pot ser un poc confús això de beneir, però a la vegada dir que viuen una situació irregular.
Jo diria el mateix que he dit ara, és a dir, jo no faig distincions a cap tipus de persones a hora de donar una benedicció d'aquestes. Jo no els hi demano si estan separats o no estan separats, si estan divorciats. No, jo no ho demano. No demano si és una parella homosexual. És a dir, la benedicció en aquest moment va oberta a tothom, a qualsevol tipus de persona, perquè, ja dic, no legitimes una situació dient: estic d'acord que aquest matrimoni ha de ser així. No, senzillament invoques a Déu Nostre Senyor perquè els protegeixi i s'estimin, i puguin viure mínimament confortats per aquesta presència de sa fe, i de creure en Déu. Per tant, jo crec, és el mateix que he dit abans, crec que aquí no hem de fer distincions entre les persones, no hem de condemnar ningú. Una benedicció no és per excloure ningú ni per incloure, amb el sentit que legitimes aquella situació. No. Senzillament invoques a Déu i pregues per ells, i perquè per el que te demanen, ells te demanen, a lo millor, te demanen per la salut, te demanen perquè s'estimin, te demanen perquè puguin viure amb un mínim de dignitat i amb un mínim de possibilitats si no tenen prou per viure. Jo crec que hem de tenir molt clar la dignitat de la persona humana, i aquí entra tothom. Jo no faria cap distinció que uns són més dignes que altres. Qui són jo per jutjar situacions que són irreversibles i que són que venen de naturalesa? Jo crec que Déu, en aquest sentit, obre el cor a tothom, i no se fica amb les diferències que feien altres, sinó tot el contrari. Obre el cor a tothom, i tothom s'ha de sentir comprès. Jo conec que hi ha col·lectius d'homosexuals i lesbianes, col·lectius cristians, que tenen els seus conciliaris i que són gent que se reuneix, que aprofundeix la paraula de Déu, que celebra l'Eucaristia també. Jo el que dic, la dignitat de la persona és el primer. No podem, allò que hem dit, Déu mos ha fet a seva imatge i semblança, i per tant aquesta dignitat l'hem de respectar, i hem de voler també que Déu s'hi pugui fer present i puguin descobrir l'amor de Déu dins aquesta realitat.
Van xerrar fa unes setmanes amb la germana Xisca Valladares, que ha estat una religiosa que per primera vegada ha tingut veu i vot en el sínode de la sinodalitat. El sínode conclourà aquest 2024 que estem a punt de començar. Quina utilitat real creu que està tenint aquest procés d'escolta i de diàleg?
està sent un procés llarg, molt llarg, perquè aquí el papa va voler que aquest sínode començàs a cada diòcesi, i aquí a Mallorca hi va haver molta participació i la gent molt il·lusionada.
L'any 2021.
Amb la participació, aquí van ser més de 3.000, 3.600, o no sé, una quantitat important, en grups que van ser molt autònoms, que van anar fent molta feina a partir del material que els hi donàvem. Hi van participar aquí un milenar de joves també, i des de col·legis, i van participar més de 300 presos del centre penitenciari també, que va ser molt interessant. Jo els hi comentava ara el dia que vaig anar a dir la missa, el dissabte de Nadal, que vaig anar a la presó el dissabte de Nadal, l'hora baixa abans de la Seu. Els hi vaig agrair molt la participació amb el sínode, perquè també quan llegeixes el que els presos han dit, el que han dit de l'Iglésia, el que diuen de la seva fe, els seus processos de fe, quedes admirat, i això forma part de la nostra comunitat cristiana d'aquí. Llavors hi ha hagut el procés continental, que també hi hem participat, i ara el mes d'octubre va ser ja el procés universal, que ara serà durant, ja es va fer molt de camí, hi ha molta cosa plantejada, això ja s'ha publicat i sabem que és tot el que s'ha plantejat. Hi ha qüestions claus que poden canviar molt la fesomia de l'Iglésia, molt, molt, i això ara, durant tot enguany, fins que hi torni a l'altra sessió del sínode a final d'any, s'estarà treballant i s'arribarà a les conclusions. Després el papa, si vol, escriu una exhortació apostòlica recuint tot el que s'ha dit. I a l'entretant, aquí a Mallorca estem preparant per ja posar-lo en marxa un pla pastoral, de dir, bueno, nosaltres ens hem de posar en camí també, i en la llum de sínode i tot el que els grups ara estan preparant, dic, el que estem preparant, però després ja tiraré endavant.
Us queden ja uns segons només. Va faltar els Premis Populars enguany perquè estava a Roma amb el papa Francesc. El seminari de Mallorca, de lo que això va xerrar, de moment no han de
no hi ha
passar pena,
que has de passar pena,
perquè no? Tanqui o de ser...
No, és que sobretot la reflexió amb el papa va ser parlar molt del seminari, vam ser quasi 3 hores parlant amb ell, els 80 bisbes que érem, però sobretot es va pensar pels seminaris, que és que hi ha un seminarista o dos o tres, que clar, la formació queda molt minvada.
No és el nostre cas.
El nostre cas n'hi ha 9, en previsió de que l'any que ve n'hi hagi més. Vull dir que no és el nostre cas.
Monsenyor Sebastià Taltavui, moltíssimes gràcies i molt d'anys. Feliç 2024.
Igualment també per tots.